i amb el penal fallat, és possible que Eibar no marqui Messi i sigui Suárez qui faci dos gols pel Barça. Però és que és això, és que jo crec que la inèrcia fa que Messi un partit faci dos, l'altre faci tres, potser en un et fa quatre, i la inèrcia et farà que els vagis agafant.
Ja ho feien assistències, ara en Ferran me n'ha fet una altra, parlava de la bota d'or, com està la classificació, Sònia, per tancar?
Doncs aquí el líder ara mateix és l'ex del València, Jonas, ara el Benfica, 26 gols a la Lliga Portuguesa, es multiplica per dos i per tant són 52 punts, darrere ja ve Suárez amb 25 gols, 50 punts, els mateixos que Higuaín també ara al Nàpols, que també porta 25 gols i per tant 50 punts. Cal destacar que mentre que Itàlia i Espanya es porten 27 jornades jugades, a Portugal només se n'han disputat 24, perquè a més és una lliga de 18 equips, només hi ha 34 jornades, per tant té menys oportunitats Jonas. Potser aquí queda compensat el fet que el potencial de la lliga portuguesa sobre el paper és inferior a l'espanyol i a l'italià, però els gols valen el mateix.
Sí, sí, segurament deu anar per aquí. Alguna cosa més, Sònia?
Simplement, tornant a l'actualitat del Barça, recordar-vos que demà l'equip s'entrena a la tarda perquè marxen ja cap a Eibar, és a dir, avui han fet la sessió de recuperació i no hi ha marge, demà ja... sessió de preparació, és a dir, únic entrenament per preparar aquest partit, i viatja cap a Eibar, on diumenge juguen a partir de les 4 de la tarda. Recordeu que Neymar és baixa per sanció, va veure-hi la cinquena groga, i aquesta tarda hem conegut una convocatòria de la selecció olímpica del Brasil per un parell d'amistosos que té a finals d'aquest mes, el dia 24 de març contra Nigèria, el 27 contra Sud-àfrica, i Rafinha ha estat convocat. Rafinha, que aquesta setmana que ve comença a entrenar-se ja amb el grup. És cert que el van veure la setmana passada participar en una part de l'entrenament amb els seus companys, però ja de manera definitiva ho fa a partir de la setmana que ve. En tres setmanes aproximadament hauria de rebre l'alta mèdica i just agafa per aquests partits. Per tant, el que ha fet la Confederació Brasilera és, de moment, el convoca i a partir d'aquí estaran pendents i en contacte amb el Barça per decidir si els pot jugar o no aquests partits. Si realment acaba rebent l'alta mèdica, doncs és una bona manera perquè agafi ritme de partit, perquè evidentment els minuts al Barça aniran força més cars que no pas a la selecció olímpica del Brasil en aquesta preparació de cara als Jocs, aquesta competició que sí que vol participar-hi Rafinha.
I que segurament també li anirà bé de cara a la temporada que ve, després de tant temps d'inactivitat. Fantàstica notícia que hagi pogut escurçar terminis el petit dels Alcántara. Gràcies, Sònia, vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Després també escoltarem la Sònia repassant els partits que li queden al Barça per atrapar aquests 43 d'imbatibilitat de la Juventus. Però abans hem parlat dels gols de Messi, de tot el que fa bé el Barça, però hi ha un aspecte a millorar i que crec que hem de tractar, que són els penals. Del 0 al 10, quin nivell de preocupació teniu sobre aquest tema? 10 és molt preocupat i 0... Com Luis Enrique, 0 preocupado,
diguéssim. Menys 5.
Sí? Zero?
Zero preocupació.
Xavi? Jo et diré un 2 perquè tampoc em fa gràcia que se n'enfotin dels penals del Barça, però et diré un 2 per no dir-te un 1, sí.
Ferran?
Ara 0, abans d'una final de Copa, de Champions,
i... Això és trampa,
sí,
eh?
Ara 0 perquè és una cosa que em preocupa 0, però sí que és cert que... Tu imagina't que estàs amb el Sevilla a la final de Copa i veus que jo som els penals. Què pensarà tot el culer? Ostres, és que no enfrontarem ni un, és que saps...
Bueno, els penals, a les tandes de penal xuten molts jugadors, no? Aquí els que els tiren sempre són els mateixos, són dos, tres, com a molt, no?
I en una tanda de penals, jo crec tres, que aquests tres xuten segur.
Jo crec que si hem superat el de Sevilla... contra l'Esteagua ja podem, ens pot passar qualsevol cosa.
Mira si ho hem superat, que hi ha gent que ni sap
no,
què va passar.
Bueno, però els que ho hem superat. Però en tot cas, el gran mèrit d'aquest Barça és que evita pròrrogues i penals, no? Vull dir, això, el Barça ha de guanyar en el temps reglamentari, per si de cas.
Va, anem a repassar dades sobre els penals i també recordar algun d'aquests moments relacionat amb els penals i el Barça. Miquel.
Aviam, per començar, el Barça aquesta temporada entre totes les competicions ha picat 18 penals, 13 són a la Lliga, 3 a la Lliga de Campions, 1 a la Copa i 1 a la semifinal del Mundial de Clubs contra el Wanchu. Crec que es deia així pronunciat, ho hem de dir d'aquesta manera, perquè ja fa tant temps que no...
Wanchu, no?
Wanchu.
Això és l'Obert Ferran, sí, diu que sí.
Wanchu.
Sí, sí.
Wanchu, perfecte.
Narrador 8TV dels partits del Wanchu.
Doncs ja ho tenim. Amb el Wanchu va marcar un penal al Barça a les semifinals. Eficàcia. 9 penals marcats, 8 fallats, i deixem a banda de la classificació l'indirecte aquell contra el Celta, sí, perquè aquest no el recull cap mena de tipologia reglamentària. Això vol dir que el percentatge d'eficàcia és del 53%, que és un percentatge, em fa l'efecte, que molt baix.
Sí.
Pel que fa als minuts i a la incidència que han tingut aquests penals, hem de dir que els quarts de partit en què el Barça pica més penals són el segon de la primera part, en aquest fragment entre el minut 15 i el 30 són 4 penals, i el segon de la segona part, el moment que va entre el 60 i el 75. Uh-huh. Aquests són els quarts, en aquest cas amb 6, en què el Barça pica més penals. Només un dels 18 ha estat en marcador desfavorable. Potser per això estan tan tranquils el Ferran, el Xavi i el Lluís, perquè només un ha estat en marcador desfavorable i ha estat en el dia en què el Barça va guanyar 5-2 contra el Rayo al Camp Nou. Era 0-1, penal sobre Neymar, el fa Llorente, li va costar targeta groga i no vermella com en el partit d'ahir, i Neymar manca, empat a 1. El resultat més freqüent en el moment de picar penals és el 2-0. Ha estat en 4 ocasions. Uh-huh. Això també vol dir que els penals tenen menys transcendència perquè l'equip ja va guanyant i amb una renda relativament favorable, relativament clara. I n'hi ha hagut 2 en eliminatòries. Això que li fa Pol Ferran.
Sí.
Un l'ha fallat Neymar a la Copa contra el València, però era amb el marcador de 3-0, i com que el penal li va costar l'expulsió a Mustafi, i era l'última jugada de la primera part, era un penal sense gaire transcendència. L'altre és el gol de Messi al camp de l'Arsenal, que aquest sí,
sí que
té
important
transcendència i que el Barça va aprofitar. Hi ha una millor ratxa de penals, són 5 gols seguits, sembla mentida, però sí, el Barça aquesta temporada va fer 5 gols seguits entre octubre i novembre, 4 de Neymar i un de Suárez, no sé si és per superstició o què, però va ser quan Messi estava lesionat i no era al camp. En aquells temps, els penals entraven tots. Els xutadors, Neymar n'ha picat 9, és qui n'ha picat més i, per tant, qui n'ha fallat més. 5 gols de 9 llançaments. Un a fora, un el va aturar el porter, Chesney, un va anar al travessé i un altre va anar al pal. Però s'ha de dir que d'aquests 4 errors, 2 han acabat en gol en el refús.
Uh-huh.
En el partit contra la Roma, Adriano va aprofitar el rebot en el pal i va marcar. I en el partit contra el Betis, i aquell és aquell penal surrealista que el porter surt rebutja amb els punys, llavors per la inèrcia s'emporta Messi, l'àrbitre indica penal, Neymar rellisca quan pica el penal, va al travesser i llavors és el jugador del Betis Westerman qui es fa el gol en pròpia porta, tot i que Rakitic ja els hi va una puntada, que és falta clara que l'àrbitre tampoc no veu. Més enllà d'això i d'aquesta sort que ha tingut Neymar amb els penals fallats, Messi 2 de 4, a part de l'indirecte Suárez, un va fora contra el Llevant i un l'atura Gorka a la primera jornada de Lliga, i Suárez també 2 de 4, i els dos aturats pels porters amb llançaments a la dreta, Cuellar al camp de l'Sporting i Juan Carlos en el dia d'ahir.
Aturem-nos, això podríem dir que són les dades, les estadístiques, l'eficàcia, els moments en què marca i la incidència que tenen, però en la gestió dels penals. Quins penals ha cedit Leo Messi?
Aviam, tots són després de la lesió. Abans de lesionar-se, en va picar 3, els 3 que li van xiular al Barça. No va deixar que cap altre company piqués penals. És el Barça 6, Roma 1, el penal la pica Neymar, que era qui l'havia forçat i encara no havia marcat en aquell partit, i a més és el segon partit de Messi després de la lesió, i es pot entendre que deixi penals als companys des d'aquest punt de vista. Contra el Wanchu, Messi es baixa per descomposició, per problemes gàstrics, i Suárez, com que Messi no és al camp, havia fet 2 gols.
La pedra no era?
Perdó, la pedra, tens raó. La pedra. Per la pedra, Messi no era al camp, i com que Suárez havia fet 2 gols, arrodoneix el hat-trick picant el penal. Barça 4, Betis 0, el penal és immediatament posterior a la topada amb el porter, Messi encara estava un pèl estabornit. Barça 7, València 0, havien marcat Suárez i Messi i buscaven que marqués Neymar, que no havia marcat, i el penal, tot i això, l'havien fet a Messi, però el va cedir el brasiler. En el Barça 1, Sporting 3, Messi ja havia fet 2 gols i el penal el van cometre sobre Suárez.
Al revés, Sporting 1, Barça 3.
Perdó, sí, Sporting 1, Barça 3.
Sí, sí, sí.
I en el Rayo 1, Barça 5, en aquest últim partit, Messi ja havia fet 2 gols i, a més, el rival estava amb 9, per tant, se suposa que no havia de ser gran dificultat que el piqués un altre company.
Per tant, n'ha cedit 6 de penals.
Sí?
I tots després de la lesió. Bé, ara pensava que si durant la lesió, a veure, que s'havien marcat 5 de consecutius,
va pensar...
Potser va pensar, escolta'm, si no és un penal molt necessari, doncs que segueixin provant ells. Però clar, el tema és que ni Suárez ni Neymar tampoc han estat massa encertats. Quins llença Messi?
Doncs pica penals importants. En el Barça Atlètic de Bilbao, que acaba amb 6-0, hi ha un penal comès sobre Suárez al minut 3 de partit, expulsió de Gorka, amb 0-0 el marcador, i va Messi, pica i gol. I el partit de l'Arsenal, en què al minut 80, ja ho recordareu, Flamini li va exhibar una puntada, no va rebutjar la pilota, va rebutjar Messi, i per tant, penal, amb 0-1, ell va picar-lo, va enganyar el porter i va marcar. O sigui, en un partit amb 0-0, només començar el Camp Nou, i per decidir l'anada de l'eliminatòria contra l'Arsenal a Europa.
Us sembla bé la gestió? Sobretot jo, més enllà de les dades, em centro en la gestió, eh? No sé, jo tinc la sensació que un llançador de penals els ha de llançar habitualment. Potser algun dia sí que dius, mira, avui xuta'l tu, però n'ha cedit 6. És una mica com a la carta de Dios. Avui, va, llença'l tu. No sé, jo tinc la sensació que quan més penal xutis, més habituat estaràs a estar cara a cara amb el porter des dels 11 metres, i quan arribi un d'important, doncs, si en vas fent, tindràs més confiança i estaràs més habituat. Ja sé que és Messi, que ha llançat 500.000 penals, però bé, estem veient que afecta d'alguna manera els jugadors del Barça el tema dels penals. Per tant, no sé, jo una mica em centro en això de dir, no sé si aquesta gestió d'anar dient ara tu, ara l'altre, si no hauria de llançar sempre els penals Messi. Potser és filar molt prim, eh? Ho admeto.
Per mi van concordant-se amb tota la resta, van concordant-se amb com juga aquest trident i amb com es desenvolupen els partits. Si Neymar no ha marcat en un partit, encara que no sigui per un penal, el buscaran perquè trobi el seu gol, com ho hem vist moltes vegades, i el mateix passarà amb Suárez, i ja no cal dir si és Messi el que no ha vist porteria. I en el tema dels penals, per mi és el mateix. Per mi seria pitjor que des de la banqueta, és a dir, Luis Enrique, obliguessis a demà a dir, nois, ara seràs tu Messi, i aquests tres no estiguessin d'acord, per mi seria pitjor això, ja, el remei que la malaltia, per mi. Perquè ara que van tan bé les coses, el repassava el Miquel, i què, no, ni un sol punt hem cedit per culpa dels penals, no? Pel que deies. És que no passa res, vull dir, ja vindran, i són coses de ratxes, vull dir que ja no estarà fallant penals tota la vida el trident del Barça. Hi haurà un moment en què això marxarà i ja no ho recordarem com una anècdota que no va passar res perquè el Barça no va cedir ni un sol punt en aquells enfrontaments. És per això que no li veig problema i no crec que s'hagi de gestionar d'una altra manera. La no gestió en aquest cas per mi és, és millor que una possible gestió per part de la banqueta.
Al final és Messi qui tria quan ha de llançar i quan no ha de llançar. Hi ha una altra explicació que ens diu un oient, no està mal vista, en Joan Oliva diu potser no li interessa pel tema de l'scouting fins que de veritat toqui fotre-la sí o sí. O sigui que com més penals llences, més t'agafen el porter cap on,
també. Cap on també.
Xutaràs. No està mal vist, tampoc.
Home, jo ara no recordo si en anys enrere el Barça, per exemple, a l'època de Ronaldinho, em sembla que era ell el que llançava els penals, però és a dir, si hi ha un jugador en la història recent del Barça que llançava sempre els penals segur i que era un especialista, era Ronald Koeman. Això per descomptat. A partir d'aquí, clar, estem davant d'un trident espectacular, amb molta qualitat, que a més ho deia, ho mig insinuava el Xavi, que es duen tan bé que fins i tot en a l'hora de picar els penals també s'ho reparteixen, tot i que, com bé dius, segurament és Messi el que ho decideix. Jo no ho trobo malament, perquè al final el futbolista ha de dominar tots els pals, no? I de la mateixa manera que veiem a Messi fent rematades de cap, doncs per què no ha de picar un penal un killer com és Suárez? És a dir, pel fet que coincideixin en el temps i en un equip amb Messi, Suárez no tirarà mai més un penal, no? Jo trobo que està bé, el que passa que l'estadística ens diu que no, i clar, ara és molt fàcil fer una lectura negativa d'aquest repartiment, però el que és estrany és que fallin, això és molt estrany. Jo sempre dic el mateix, moltes vegades diem...
Per mi, Lluís, el sistema també és estrany. O sigui, els equips tenen un o dos xutadors, però això de que...
I no és estrany.
De que el crac decideixi...
Sí, i no és estrany
cap
que...
Cap equip té els tres jugadors que té el Barça.
Perdoneu, és estrany que jugui la Copa un porter i la Lliga un altre. Més estrany que això, jo encara... Això sí que ho veig estrany. El que passa que ja ens hem acostumat, per tant... I després una cosa que jo, com moltes vegades comentant partits, m'agrada matisar, no? Quan sempre diem, aquest jugador ha fallat el penal... i no donem valor a que el porter l'ha aturat. Una cosa és enviar-la als núvols estil Sergio Ramos, l'altra cosa és que l'aturi el porter. Quan l'atura el porter, l'atura el porter, evidentment que pots dir que l'ha fallat perquè no l'ha marcat, però el que s'ha de destacar com a titular és que l'ha aturat el porter. Fallar, per mi, un penal és enviar-la als núvols.
Ferran, sobre la gestió dels penals, et sembla bé que Messi decideixi?
Sí, veure, jo crec que abans deies ha d'haver un llançador, sí. És que el Barça té un llançador que és Leo Messi.
Sí, però no llença, és això que em queixo.
No, ell no llença quan considera que... O sigui, és el que deia el Miquel, estan les dades, o sigui, si el penal és 1-0, 2-0, sí, llença.
Sí, sí.
Llença Messi, és ell el llançador. Després, si vas 3-0 i vols que Suárez sigui pichichi, pues, i fotre Cristiano, perquè Cristiano sobre va dient no, ja sé por qué lo hacen, pues sí, lo hacen por eso, sí, perquè el pichichi sigui Suárez. I si es porten tan bé que vas 4-0 i ha marcat dos Suárez i dos Messi i Neymar
no ha rascat,
doncs marcarà, pues, li donen a Neymar. I si ahir Piqué... diu que li volien dir a Mascherano que xutés Mascherano perquè marqués d'una vegada un gol amb el Barça, doncs ja arribarà un dia que el xutarà Mascherano, és que això ho veurem.
I serà una falta de respecte?
Per Madrid sí, per mi no. Per mi serà donar-li a Mascherano l'oportunitat de que marqui un gol amb el Barça, i aquest dia el veurem. O sigui,
perquè no trigui massa, perquè si no serà no al Barça.
Estic convençut que aquesta temporada, en algun partit que vagis 4-0 així, li donaran l'oportunitat de Mascherano.
Ella hi va dir que no.
Una altra cosa és que Mascherano digui que no, perquè aquest, ell sí que és d'això que pensa amb la falta de respecte.
Sí, o pensa que si el falla, després es menja el coco, no?
Però Mascherano, que ja seria...
Però això és possible que ho veiem. Per què? Perquè, bé, perquè és això. I després, si es fallen o no, primer, hi ha una mica de trampa, també. És cert que s'han fallat molts més dels que s'haurien de fallar. Però dels que s'han fallat, hi ha tres que han acabat en gol. O sigui, un, ho deia el Miquel, un és gol d'Adriano, l'altre se'l fan en pròpia porteria, i l'altre hi ha gent que diu que és, per les estadístiques està fallat, però és el millor gol de parar que s'ha fet a la història del Barça.
Però
l'indirecte.
El que després es marca, l'essència del penal és fallat.
Sí, però és igual, la jugada ha acabat en gol.
Sí,
o
sigui,
sí, bé, no hi entrarem.
I després que... abans el Lluís deia que el millor llançava penals que ha tingut el Barça.
No, bueno, millor no sé, però el que bueno,
tots sabíem que era ell. Jo recordo que era un molt bon llançador, era el Charlie, i després
Schuster també el llançava.
Jo el Charlie recordo fallar molt pocs, i després el Koeman sí. No fallava mai.
Amb els dits d'una mà.
I un Desaki, no?
Que en una entrevista, sí, en una entrevista que va fer sí. Fa poc, després d'algun penal fallat, fa poc Koeman va fer una entrevista al periòdico, el David Torres, i ell deia que has d'estar segur per llançar el penal. És a dir, no pots dubtar. Tu no pots dubtar i dir, ostres, el tiraré cap allà, el fallaré, no sé què. No, tu has d'estar molt segur per llançar el penal. Llavors, jo sempre crec que ha de llançar el penal qui està més segur. Per això, quan hi ha una tanda de penals, si un jugador està cagat, no pot llançar. És que és així. No sí, pot sí. Llançar perquè el fallarà.
Però així...
les tandes de penals, a mi moltes vegades... quan jugava a futbol i és igual, anaves a jugar un torneig i assajaves i no sé què, eren categories petites, però hi ha entrenadors que et diuen no, és que als professionals els hi passa el mateix. No és el mateix, és absurd assajar els penals, és que és absurd, perquè tu no tiraràs un penal igual en un entrenament
no.
Que en una final de la Champions. O sigui, a la final de la Champions estàs cagat, llavors no ho tiraràs igual. Per qui ha de llançar? Qui està segur. I en el Barça, doncs, si un no està segur, millor que no el llenci. Per això els que estan llançant són quan ja vas 3-0, 4-0. Si no, llançador. Messi.
Uh-huh. Ara que el Xavi deia que aquests penals...
Messi que va estar obsessionat durant molt de temps amb una errada en un penal que li va costar sí, l'eliminació del
sí,
Barça.
Sí. La temporada 11-12 amb el Chelsea.
I ell va estar obsessionat sí, sí, en aquella errada,
Sí, sí.
Doncs abans que el Xavi comentava que aquests penals no han costat cap punt, els errors en els llançaments de penal, s'ha de puntualitzar que en el primer partit de Lliga, al camp de l'Atlètic de Bilbao, després hi ha el gol de Suárez, evidentment, perquè si no aquell era amb 0-0 el marcador, i aquell sí que era en una situació compromesa, i a més venies amb moltes baixes, eren pocs dies després del 4-0 de l'anada de la Supercopa, aquell mateix escenari, o sigui que era un penal amb responsabilitat. Gorka va estar molt bé, abans que el Lluís parlava de l'encert dels porters, però després hi ha el gol de Suárez, que li resta qualsevol càrrec a Messi per haver fallat aquell penal.
Sí, afortunadament, ja hem arribat molt breu, Lluís.
D'aquí 10 dies farà 8 anys que Mascherano va marcar el seu últim gol a una lliga, en aquest cas, al Liverpool, a l'any 2008.
Doncs a veure.
Abans d'ahir.
El desè aniversari, a veure si el celebren d'alguna manera. En tot cas, penals a banda, el Barça porta 35 partits sense perdre, i l'objectiu són els 43 de la Juve.
És el màxim, això ja? O sortirà una altra...
En grans record... lligues.
Ah, ojo.
En grans lligues, vuit... són 43 partits. Voleu saber què falta, no? I quin...
Prepara't per veure un xital.
Clar, aquí anava. És que després sortirà un equip no de Mozambique.
No sortirà el nom. Sí, sí, sí. A 102... sí, 150 exacte. Partits.
Ja ho deixem-ho ja.
Però d'entrada...
Un equip de Gabon.
Va ser molt graciós, allò.
La Juve amb 43 partits. Què li falta al Barça per arribar? Quin nivell de dificultat tenen aquests partits? La Sònia Xalmans ho explica en aquest muntatge.
Eibar Barça.
El Barça va guanyar per 0-2 a la seva última visita a Ipurú a la temporada passada. L'Eibar ha sumat 3 dels últims 21 punts a la Lliga. En principi, partit assequible.
Barça-Getafe.
El Barça ha guanyat els últims 7 cops que el Getafe ha visitat l'estadi. A més, el conjunt de Madrid passa per un mal moment a la Lliga. Ha perdut els últims 7 partits. 0 de 21 punts. Per tant, en principi, assequible.
Barça-Arsenal. Tornada de vuitens de final de la Champions.
Els de Luis Enrique ja van guanyar l'anada per 0-2. El Barça ha guanyat els últims 2 duels al Camp Nou contra l'Arsenal, en el que van ser també tornades d'eliminatòries de Champions.
Villarreal-Barça.
A les últimes 7 visites al Madrigal, el Barça n'ha guanyat 6 i n'ha empatat una. Cap derrota. Malgrat això, el Villarreal lluita per entrar a la Champions la temporada vinent. Més complicat del que dirien les xifres i els precedents.
Barça-Madrid.
En els 5 últims clàssics de Lliga al Camp Nou, 3 victòries del Barça, un empat i una victòria pel Madrid. És un clàssic. Està tot dit.
Anada dels quarts de final de la Champions.
Sempre i quan el Barça passi ronda amb l'Arsenal. Encara no hi ha rival. Si agafem el precedent de la temporada passada, el Barça va guanyar en aquesta anada dels quarts de final fora de casa en aquella ocasió a París.
Reial Societat Barça.
L'últim precedent, derrota a Anoeta en el primer partit del 2015. Des que la Reial Societat va tornar primera, el Barça no hi ha guanyat en Lliga. 4 victòries per la Reial, un empat. Complicat.
Tornada dels quarts de final de la Champions.
Tampoc sabem encara el rival. La temporada passada el Barça també va guanyar la tornada dels quarts de final de Champions.
Els 8 partits que li queden al Barça, en Lliga, recordo ràpidament, Eibar, Villarreal, Reial Societat, últimes 5 temporades, a mi aquesta dada que comentava la Sònia, em sembla... No, últimes 5 temporades, no, des que la Reial Societat ha tornat a primera, el Barça no hi ha guanyat. 4 victòries per la Reial i un empat, sí, són 5 temporades.
Quan podríem, quan, ja quan sí, podríem sí. guanyar el títol?
Lluís, home, no, no, no.
Hem de començar a fer números.
No t'avancis, ara estem amb la ratxa. Piano.
Val.
Real Societat, Eibar i Villarreal fora de casa. A casa en Lliga, Getafe, Madrid. Queda la tornada dels vuitens de Champions i els dos partits de quarts, clar. Aquí se't toca el Bayern de Munic, o et toca el Wolfsburg, o el Zenit de Benfica, en tots els respectes, canvia molt.
És difícil arribar. Sí? És difícil arribar? No, bàsicament per això, perquè tu poses a mirar i dius Eibar, fins i tot Madrid a casa, Sant Sebastià, tot i que és un camp maleït, però bueno, tens partits, jo crec que tens un partit molt complicat, que és Villarreal, perquè Villarreal està, jo crec que té la quarta plaça pràcticament assegurada, serà equip de Champions, però és un equip que està jugant molt bé aquesta temporada, i després sobretot la Champions, clar, tindràs partits de Champions complicats, llavors depèn de qui et toqui, si et toca el Wolfsburg o et toca el Benfica, és, doncs mira, potser sí que arribes a la ratxa, però si et toca el Bayern o et toca, no sé, el Paris Saint-Germain o el Chelsea o el... pots perdre un partit, no vol dir que perdis l'eliminatòria, no. Però pots perdre un partit.
Sí, sí.
Pots perdre un partit, però el Barça, el millor que té el Barça és que li costa molt perdre un partit aquesta temporada, perquè, i és el que abans deia, és que tot funciona, funcionen totes les línies, vull dir.
Han hagut partits últimament per perdre.
Exacte. Sí.
No només no els ha perdut, sinó que els ha guanyat.
També és veritat que aquests partits per perdre va ser contra el Màlaga, entre el respecte és un Màlaga, no és un Bayern de Múnich, et pot tocar quarts al final sí. de la Champions, val? Però si no et toca el Bayern de Múnich a quarts al final de la Lliga de Campions...
Ja. Yeah. A Noeta no hi veieu un tema esotèric, fins i tot, bé, clar, són 5 partits, 4 victòries per la Real Societat. En l'època moderna del Barça, és al·lucinant aquesta dada,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí.
A part, no sé, seria com... Bé, i tot va començar a Noeta, la ratxa bona...
Bueno, en tot cas, jo crec que la ratxa bona, la ratxa superada és la de Benacker, no?
Que
jo
sí,
crec
sí,
que
és la
més important. A mi l'altra està molt bé, però... Vull dir,
és la dels 17 empats, no?
Sí, 26 victòries i 17 sí. empats de la Juventus.
És a dir, jo crec que la de Benacker és molt important perquè si quedava... Si quedava alguna petjada encara d'aquell Madrid dels 80 que ho guanyava tot, bàsicament a Espanya, doncs ja també li has pispat, no? Vull dir, és una cosa que al final fa molta ràbia ja, no? És a dir, ja no, és que fins i tot no ha estat el Barça de Guardiola, ha estat el Barça de Luis Enrique, que se suposa que és un Barça no tan estèticament tan bonic, no? I en canvi li ha pispat aquesta ratxa a un senyor, per cert, que ha tornat a aparèixer als mitjans, sí, després de molts anys, i que
gràcies al Barça,
i que ell en definitiva ho ha agraït, i l'altre dia escoltant-lo elogiant el Barça i fins i tot dient que no li sabia greu que el Barça el superés amb aquest rècord, no? Vull dir que en aquest sentit és per sentir-se orgullós, no?
Parlant de calendari, pot ser que el Madrid, Barça-Madrid, millor dit, sí, torni a ser després d'aturar les eleccions?
Sí, 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 sí. Pot ser.
Què està passant en aquesta vida?
El que no pot ser és que
vida,
la Lliga no es pot guanyar, no? Contra el Madrid.
No, la Lliga no es pot guanyar.
Bueno, matemàticament es podria, no? Poden perdre, no, si perdessin els quatre que venen i tu guanyes els quatre, no?
Quedarien 21 punts.
Encara quedarien 21.
No, el clàssic es viurà durant dues setmanes.
Pot haver alguna...
aquest clàssic no serà un clàssic. Però... Crec que no serà un clàssic.
I perquè hi haurà convocatòries també de jugadors del Madrid i jugadors del Barça.
Estareu d'acord que hi pot haver una cosa més excitant? Vosaltres direu, i segur, guanyar la final de la Champions al Madrid, però també ha de ser molt excitant guanyar la Lliga contra el Madrid, el mateix dia que jugues contra el Madrid.
Però és que per calendari és molt difícil perquè ja posen el partit estratègicament.
Clar. Bé,
intentant respondre a la teva pregunta, el Lluís, jo diria que un Barça-Sporting 24 d'abril, 3 jornades pel final, que el Barça li traies 9 punts als seus rivals, podria ser un hipotètic bon moment probable per guanyar la Lliga. En tot cas, atenció, és un tastet només, però a banda del rècord de la Juve, volem fer un tastet dels altres rècords que aquest Barça de Luis Enrique té a l'horitzó. Comencem, Albert, pel de victòries consecutives a la Lliga.
Sí, amb l'aconseguida i a Vallecas, el Barça de Luis Enrique suma 10 triomfs consecutius a la competició domèstica i està a 5 d'igualar les 15 victòries del Madrid de la temporada 60-61. Que és el rècord de la Lliga Espanyola. Aquests 5 partits amb el Barça, hem repassat amb la Sònia tots aquests que per assolir el rècord de la Juventus, els 5 partits de Lliga que el Barça el farien igualar amb el rècord del Madrid del 60-61 són Eibar a fora, Getafe a casa, Villarreal al Madrigal, Madrid a casa i Reial Societat a Noeta. El 6è per superar seria un Barça-València.
Aquí s'haurien de guanyar tots.
Sí.
Clar, aquí ja és un rècord de molta qualitat, però també, sí, clar, 60-61, també
sí,
clar,
sí.
De fa fet, molts anys.
Encara és més complicat el rècord europeu, és molt llunyà. El Tel Benfica, entre els anys 71 i 73, van quedar 29 victòries consecutives a la Lliga Portuguesa.
Sí, Eusebio aquí devia tenir alguna cosa a veure. No sacristan, òbviament, sinó el mite del futbol portuguès dels 70. El Barça encara podria batre, ho té complicat també, però podria batre el rècord de victòries en una Lliga.
És complicadíssim, que tenen aquest rècord al Madrid de la temporada 11-12 i al Barça de la 12-13 amb 32 victòries. El Barça ara mateix en suma 22... Per superar el rècord hauria de guanyar les 11 jornades que queden. Sí. Si guanyes les 11 jornades, també batria el rècord de punts en una lliga, en sumaria 102 i superaria aquelles lligues dels 100 punts del Madrid de Mourinho i del Barça de Tito.
Que abans comentava en Xavi Recomora, 102 són possibles encara, Xavi, però guanyant-ho tot,
El 100
sí,
també...
Amb un empat.
Amb un empat, però clar... Es complica la història.
Sí. També demanem molt aquí,
sí,
ja,
Sí, es complica la història.
També molt complicat, però no impossible, seria batre el rècord golejador en una lliga. És del Madrid de la 11-12, 121 gols a favor. El Barça, de moment, ha marcat 74 i està a 47 gols d'igualar-lo. 47 gols en 11 partits, doncs vindrien a ser marcar-ne 4,3 en cada partit. O marcar-ne 4, algun dia 5, algun dia 6. Vaja, però la mitjana és alta.
És molt alta. Ho comentàvem la setmana passada, un dels rècords assumibles és el de proclamar-se campió de Lliga amb més antelació.
Sí, recordem que hem dit que la Lliga de 3 punts, des de la temporada 95-96, el rècord és del Barça de Van Gaal, que va ser la 97-98, faltaven 4 jornades pel final, per tant un marge de 12 punts més l'Averaix respecte a l'immediat perseguidor, i amb la Lliga de 2 punts el rècord és de 5 jornades pel final, el Madrid en dues ocasions, la 60-61 i la 74-75, i el Barça, la 73-74, el Barça de Cruyff com a jugador. Ara mateix, recordem-ho, té 8 punts sobre l'Atlético i 12 sobre el Real Madrid. Per cert, que el rècord de distància sobre el segon classificat, de màxima distància sobre el segon classificat, és del Barça de Tito, amb 15 punts sobre el Real Madrid. També podria intentar superar-lo, igualar-lo, però vaja, 15 punts són molts punts.
15 punts, no me'n recordava,
Sí, sí, no, no. Va ser molt superior al Barça en aquella lliga. Clar, per igualar aquest rècord de guanyar la lliga 4 jornades pel final, l'hauries de guanyar en el Depor Barça, és a dir, és quan quedarien 4 jornades més. I per superar el rècord Barça-València, que encara quedarien 15 punts en joc, i tampoc veig que molt difícil, també.
Si guanyes els 6 partits i assoleixes el rècord de més victòries encadenant,
un rècord,
16, doncs serien 2 rècords.
Un rècord et porta.
Un rècord et porta. I ara que estem a inicis de març, Leo Messi té opcions de batre el rècord golejador anual que ell mateix va establir el 2012.
Sí, recordem que aquell 2012 estava molt pendent de si Messi superaria el registre de Gerd Müller, de 85 gols al 1972, va acabar superant-lo marcant 91. Doncs bé, l'argentí ha començat de forma immillorable aquest 2016 i ja ha marcat 20 gols, 3 més que aquell 2012, que aquell 4 de març del 2012. Per tant, li porta 3 gols d'avantatge. Els 20 gols de Messi aquest 2016 són 13 a la Lliga, 5 a la Copa i 2 a la Champions. En el rànquing anual europeu, doncs tenim Messi liderant amb 20 gols, Luis Suárez segon amb 15 i Jonas i Griffiths del Celtic de Glasgow amb 14.
Això es diu avançar feina, pensant rècords de finals d'aquest any 2016 ja, per si Messi pogués arribar-hi.
Però Messi, de moment, allò com quan estan fent una prova de natació i veus aquella ratlla vermella que marca el rècord de món i veus els nedadors per davant de la ratlla, de moment Messi va per davant
de la línia vermella. Si voleu,
A mi ara els culers joves que ens escolten, els diria que això no...
Això no és normal.
No, normal no. Sí, per sort sí que és
normal.
Per ells
sí que ho és.
Per ells,
sí,
però que pels que tenim una edat... no tant, a l'època Gaspar tampoc fa tant de temps, no? Però...
L'hem volgut oblidar.
Sí, ara en tenim... Sí. El que ens plantegem no és si el Barça guanya la Lliga o no, perquè ho donem per fet el mes de febrer o principis de març, sinó quants rècords
com
la guanyarà, i si guanyarà un segon triplet consecutiu, i si...
Sí, sí.
I això fa...
Al·lucinant.
Al principis del 2000...
Sí. 4 temporades en blanc van ser, no?
Sí, sí. Abans que arribés la porta de la presidència i que...
I la primera de la porta, fins i tot.
Sí, però la primera de la porta és quan es posa la pedra per fer tot.
Però són 4 anys sense aixecar cap copa.
I allò era molt dur, Allò era molt dur, venint d'uns anys anteriors amb els quals s'havien guanyat 2 lligues amb Bengals, s'havien guanyat 4 amb Cruyff, però abans de Cruyff allò sí que era un desert,
Sí, sí, i tant que sí. Demà juga el Madrid. Tornem a la jornada de Lliga actual. El Barça ja hem dit, Eibar-Barça, València-Atlètic de Madrid, diumenge a 8:45, l'Eibar-Barça diumenge a 4:00, i demà a 4:00 el Madrid rep el Celta, Albert.
Sí, amb el retorn de Gareth Bale a la convocatòria del Madrid, així com Marcelo, Sergio Ramos i Carvajal. En canvi, Kroos no s'ha entrenat avui perquè té la grip i és baixa, i se suma als lesionats Benzema i Modric. 2 dies després de guanyar 1-3 al camp del CUE, al Llevant, sense brillar, i a 12 punts del Barça a la classificació, Zinedine Zidane diu que veu bé l'equip.
Yo veo el equipo bien, ¿sabes? Claro que podemos mejorar y vamos a mejorar. Estoy convencido también de eso en muchos aspectos. Es poco tiempo que estamos el equipo conmigo aquí y vamos a trabajar para mejorar todo eso. Pero yo estoy contento del equipo.
Part de la roda de premsa centrada en la figura de James, el seu rendiment, Zidane diu que s'està sent injust amb el colombià.
Yo creo que sí, siempre, bueno, a mí, a mi posición, cuando tocas un de mi jugador, sí, es injusto, pero luego saben ellos al mismo tiempo que es, cuando tú juegas bien, te dicen cosas muy bonitas y te gusta, entonces cuando vosotros estáis aquí para decir también cuando las cosas van mal, lo que pensáis, entonces a mí me molesta, claro, porque quiero el bien de mi jugador, y yo creo que él lo está haciendo bien, ¿sabes? Una cosa es haciendo las cosas mal si no quieres, si no estás comprometido. James no es todo eso, es todo lo contrario.
Un Zidane que ha volgut llançar aquest missatge a l'afició del Madrid a l'acabar aquesta roda de premsa.
Solo para terminar lo que quiero decir, porque no me habías preguntado, pero lo que queremos nosotros es todo que esté con nosotros, entonces es un mensaje también para la afición. Yo sé que a veces es difícil, pero nosotros queremos el cariño de la afición y nosotros vamos a dar todos
para también para ellos, porque es son muy 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 importante para nosotros. Gracias.
Pel que fa al Celta, sisè la classificació en zona d'Europa League, el tècnic Berizzo té les baixes de Pablo sancionat i Fontàs lesionat i recupera Cabral després de complir la sanció. L'entrenador argentí que té el dubte de Johnny o Mallo a l'eix de la defensa descarta ordenar marcatge individual sobre Cristiano Ronaldo i diu que l'actitud del públic del Bernabéu pot ser un factor a tenir en compte.
La grada también jugará un papel importante de acuerdo a cuánto el equipo le transmita y en ese caso puede ser una cosa a favor y otra cosa en contra. Pero nuestro plan de partido es independiente de lo que suceda a nivel ambiental.
Compte amb aquest Celta, quart millor equip fora de casa després dels tres grans. Per tant, demà partit gens fàcil pel Madrid. L'àrbitre serà Gil Manzano.
No sé si heu captat el missatge subtil, però l'Albert avui a la redacció deia ai demà el Celta al Bernabéu. UX2.
Nolito.
Doncs
jo vaig a dir una cosa. Jo sí? Intueixo una tarda una mica més de glòria pel Madrid que altres. És a dir,
una golejada.
Una golejada, però precisament com és un rival difícil i el Madrid està molt necessitat d'alguna festeta, no? D'alguna alegria, jo crec que podria arribar, podria arribar. No perquè els titulars dels diaris de Madrid el dia següent posin a Liga, no? Això ho espero, però encara no. Però jo crec que ja s'estan... Jo crec que, bueno, si Cristiano ja li han demanat o li han donat pel perdó i tot estava bé, suposo que... Ara no podran posar l'excusa els que critiquen el Madrid que és un rival petit, no? És a dir, demà si el Madrid guanya bé al Celta, doncs sí que podran estar satisfets, òbviament.
Ja, ell m'ha fet el dribbling amb l'UX2, per tant, ja, sí, una breu, sisplau.
Jo només et dic que aquest últim missatge de Zidane a la roda de premsa, demanant ell, sí, sense que ningú li pregunti, que el públic vagi a animar el Bernabéu, és que alguna cosa no veu del tot bé allà dins. Jo demà... Ja. És d'aquells dies que anirem al partit, ja, i a veure què passa. Per tant, puc fer un doble...
Sí.
Doncs et faré un X2.
Jo he fet trampa, perquè jo, si l'encerto, pensaré, mira, que acabo que sóc fent pronòstics, i si no l'encerto, me n'alegraré.
Sí, que has dit...
M'alegraré molt.
Sí.
Un fàcil.
Sí. Escoltant aquest missatge de Zidane, m'ha vingut al cap les paraules, crec que era d'en Pep Riera dissabte passat, el tu diràs, després del derbi madrileny, que deia que li recordava molt Rijkaard, en alguns moments del seu hemos hecho de todo, doncs avui ha tornat a dir aquesta, jo quan sento aquesta expressió, torno a l'època fosca, que n'hi va haver de molt bona, de Rijkaard, les dues últimes temporades de Rijkaard. Hemos hecho de todo para ganar, però no hi havia manera. Ferran, 1x2.
Jo no veig el Madrid guanyant. No sé si serà una X o serà un 2, però...
Si fas un doble, com jo, un X2, no?
No veig el Madrid guanyant, eh?
Et compren l'aposta, Albert?
De fet, a la redacció s'ha dit que millor que el Madrid guanyi de golejada demà,
sí,
perquè és més fàcil que tingui un ensurt, sí, dimarts a la Champions.
Sí, i ho he dit jo. Sí.
Això ja no t'ho compro.
Mira, que la Roma ha intimidat avui.
Home, viu 4-1.
Això
sí que no t'ho compro. Demà el Madrid, a banda de tot el que la gent està farta, la seva gent està farta del Madrid, el Madrid té per mi baixes importantíssimes i possiblement dels dos jugadors que estaven en millor forma, que són Modric i Benzema.
Sí. Més la rotació que pugui fer pensant en un partit contra Roma, no ho sé.
Jo crec que no farà gaires perquè estan acollonits.
Ja, però...
Home, però ara que han descobert que els del planter són...
Mayoral.
L'hòstia en patinet, anava a dir una altra paraula.
T'ha sortit fantàstic. Borja Mayoral em sembla un molt bon jugador, que si el Getafe no baixa, acabarà el Getafe l'any que ve.
Molt bé. Ja que parlàvem de la Roma, futbol internacional, agut, hem d'anar per feina, que anem tard.
Sí.
Els problemes a l'Arsenal, de fet se li multipliquen els problemes. A part de les tres derrotes consecutives, avui s'ha confirmat la lesió de Peter Cech, que no jugarà contra el Barça, el porter.
Sí, és una lesió a la cuixa, se la va fer dimecres contra el Sons i no li va sortir res a l'Arsenal. Va perdre i, a més, el porter lesionat per entre 3 i 4 setmanes. El substituirà Ospina, el colombià, que fins ara ha jugat 0 minuts a la Lliga, o sigui, no ha tocat porteria en tota la temporada. És una baixa molt important, a part del molt bon nivell que està fora en xec, a més, perquè dona molta mentalitat guanyadora a l'equip i en aquests moments en què s'ho juguen tot...
És el cunyat, no?
És el cunyat de James.
Sí,
Sí, sí, és el germà de la, no, de la dona de James.
Sí, sí,
la dona de James. Moment, un moment, home, que t'ha hagut. S'ho han fet entre...
No, no, entre res. Ser cunyat de James.
No, no, a l'Ospina, Ospina.
Ara ho
he... O sigui que la germana d'Ospina és la parella de James.
És la dona de James, que se'n va anar a fer un reality show al seu país. Per això James ha estat una mica despistat.
M'ho havia oblidat, això, la peça Molló, no?
Sí, sí, sí.
No m'ho havia posat.
Això a Madrid hi va en plen.
Va, Lluís, que vaig malament, va.
Xeca, per tant, no jugarà la tornada contra el Barça dels vuitens de la Champions i tampoc no la jugarà Oxlade, que ja ho sabíem des de fa dies. Demà, atenció, partidàs, que s'aturi tot a 3:45, Tottenham, Arsenal.
A Bein Sports, amb Lluís Izquierdo, la narració.
El segon contra el tercer, els Spurs, que recuperen Dembélé al mig del camp. Ali ha millorat de les molèsties que arrossegava i sembla que podrà jugar amb normalitat, i Vertonghen és la baixa més sensible. A l'Arsenal, el capítol de baixes té 25.000 noms, com sempre. Tu veus la casella de baixes del rival,
sí, sí,
n'hi ha un. A l'Arsenal n'hi ha 25.
Sí, 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 sí.
No jugaran Cazorla, Oxlade, Welcher, Cech i Koscielny. Aquestes són les 5 baixes de l'Arsenal per jugar demà al camp del Tottenham. Mal moment de l'Arsenal, per cert, amb 3 derrotes consecutives i moltes crítiques a Wenger d'alguna ploma il·lustre del periodisme anglès. Per cert, a la classificació, Leicester 57, Tottenham 54, Arsenal 51. Demà el Leicester juga al camp del Watford. Aquest és el meu partit, perquè juga el meu equip. A 6:45, hora nostra, Watford-Leicester. Segons que passi al migdia, potser el Leicester pot tenir l'oportunitat de distanciar-se encara més.
A Bein Sports, amb la narració de Lluís Izquierdo.
Sí, sí, també. Això és no parar.
Els dos? Tot,
i
sí,
el que faci falta.
Què més? El Chelsea Stoke, de les 4, també el fas?
No, aquest no.
aquest
no, perquè si no ja... No riu, a sopar.
Seria Biz, de Biz Izquierdo. Bé.
Ara ha estat bé semàntic.
Sí, molt
semàntic. I per últim, Manchester City i Aston Villa, que també és un partit destacat de demà.
A Alemanya també tenim partides.
A Alemanya hi ha un partidàs espectacular. A 6:45, Borussia Dortmund-Bayern de Múnic. El Bayern té 5 punts més que el Dortmund. Per tant, si perdes, quedarà a 2. I encara molt tram de Lliga per davant. Un Dortmund que encadena 5 victòries consecutives. El Bayern, dels últims 5 partits, un empat, una derrota i 3 victòries. Dubte de Marco Reus al Dortmund, però sembla que jugarà, mentre que el Bayern continua arrossegant baixes en defensa, Javi Martínez, Boateng i Valstuber. A veure quina defensa improvisarà Guardiola de cara a aquest partit.
A Itàlia ja hem parlat del 4-1 de la Roma sobre la Fiore, que
tremol
més tenim
Bernabéu,
per demà.
Tremol el Bernabéu amb aquest resultat. Per demà, Nàpols-Kievo, 8:45, per diumenge a les 3, Atalanta, Juve. La Juve té 61 punts i el Nàpols 58, la Roma té 56 punts i és tercera. I a Portugal també hi ha un partidàs espectacular. Vaja, una jornada espectacular, perquè demà a 9:45, així dureta, Sporting de Portugal, Benfica, primer contra segon, i diumenge a 9:45, Braga, Porto, quart contra tercer. A la classificació, l'Sporting de Portugal té 59 punts, el Benfica 58, el Porto 55 i el Braga més despenjat, però és el quart, 44.
A França demà PSG Montpellier a les 5 i a Bèlgica també juga Valdés demà?
Juga demà Standard de Lieja, Genk, queden 2 jornades i l'Estàndard està a només 2 punts d'entrar al playoff pel títol.
Doncs en futbol internacional ho deixem aquí. Disfruteu d'aquesta jornada de futbol internacional, que és molt maco aquest dissabte. Sobretot tu, Lluís. Tanquem tertúlia. Lluís, Xavi, Ferran, gràcies.
Bona nit.
Vagi bé, bona nit als tres. Fem una pausa i ara tornem amb moltes més coses. Fins a la una.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. I ara, més per provar-lo, encara més descompte en comprar qualsevol turisme Ford. Per exemple, un Ford Focus per 13.490 euros. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Fer banc és tenir un 20% de descompte cada cop que vas a un restaurant. Fer banc és anar de festival en festival. És anar al teatre, a sopar i el dia següent a un spa. Tot amb descompte. Banc és gaudir de la vida per 9,90 al mes. Uneix-te al Club Vanguardia, el club dels que fan banc. Banc, banc, banc,
banc. Tot el que passa a RAC1, amb detall, a RAC1.cat.
11 minuts per la una, amb la Paula Carreras. Hola, Paula, bona nit.
Hola, bona nit.
Parlem de l'Espanyol, que paeix la derrota d'ahir contra el Betis i ja fixa el punt de mira en la visita del Rayo dilluns.
Doncs sí, mal partit ahir dels blanquiblaus, que al minut 20 ja perdien per 2-0 i que l'entrenador, Constantin Galca, va excusant el brot de gastroenteritis que ha afectat a 8 jugadors aquesta setmana. Avui n'ha parlat un dels 6 afectats que Galca va alinear ahir de titulars, Álvaro González.
Bueno, a ver, sinceramente nosotros no nos podemos escudar en eso porque al final los que queremos competir somos nosotros, los que queremos jugar somos nosotros y los que damos el paso de jugar somos nosotros. La incógnita que queda es que es cierto que durante el partido pues se ven acciones en la cual no llegamos bien a la presión, no estamos lo bien, sinceramente, lo bien que veníamos estando las dos últimas jornadas. Escudarse en la gastroenteritis pues es una incógnita porque no soy médico ni sé lo que podía haber pasado si no hubiéramos pasado esa semana eso.
Toca assumir i analitzar la derrota d'ahir i anar a totes els dos propers partits. Aquest dilluns contra el Rayo Vallecano a casa i dilluns dia 14 al camp del Granada, dos rivals de la zona baixa. Guanyar-los pot suposar allunyar gairebé definitivament l'amenaça del descens.
Creo que sí. Nosotros damos la cara el lunes y el fin de semana siguiente contra el Granada, pues aparte de sumar nosotros, que nos sumarían rivales directos y pegaríamos un fuerte golpe en la mesa. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello, creo que todo el mundo es consciente de ello. Y al final, creo que son partidos que valen doble porque tus rivales no suman, tú intentarás sumar tres. Creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que sumar de tres en tres contra estos equipos para, como te digo, zanjar este tema lo antes posible y dejar el sufrimiento a un lado.
Per dilluns, el Rayo té les baixes de Llorente i Turra per sanció, van ser expulsats ahir contra el Barça.
Gràcies, Paula. Deixem la primera, ens centrem a segona. Demà a les 6 juguen els dos catalans, els dos gironins, millor dit, dels tres catalans. El Llagostera, enfonsat a la cua de la classificació, buscarà la primera victòria com a visitant al camp de l'Elx, Albert.
Una victòria que li retornaria esperances de salvar la categoria. Ara mateix és el CUE a 6 punts de la permanència i, evidentment, per revertir aquesta situació de canviar la desastrosa estadística a domicili d'un punt de 42 possibles. Una setmana més el tècnic Oriol Alsina tindrà moltíssimes baixes a les ja habituals d'Àlex Cruz, Jordi López, José Carlos i Ríos. Aquesta setmana s'hi han afegit les de Marcos Tebar, Masó i Nando Quesada. Malgrat la crisi de resultats, Alsina creu que l'equip està en un bon moment futbolístic i que només li falta eficàcia de cara a porteria.
L'equip està molt mentalitzat, està treballant molt bé, ja porten moltes setmanes, no solament en els entrenaments, sinó també en els partits, i a partir d'aquí generem moltes situacions de gol. Està clar que no n'hi ha prou en general, les tenen que fer. Estaria més preocupat si no generéssim aquestes situacions, o fins i tot algun moment de la temporada que estàvem bastant pitjor que ara, amb sensacions i amb generar situacions de gol, no? I amb res ens marcaven a nosaltres. Ara hem crescut i esperem poder seguir creixent, tot i que com sempre estem condicionats pel tema de baixes. Aquesta setmana tenim una baixa important, tenim moltes baixes importants, però una que ara mateix havia consolidat en l'equip com és Marcos Tebar, i la veritat és que no és fàcil, no? Però bueno, som conscients claríssimament que cada vegada queden menys partits.
L'objectiu dels llagostarencs serà repetir el partit de la primera volta, en què els d'Oriol Alsina van exhibir una de les millors actuacions d'aquesta temporada. Van guanyar per 4-1. Llavors l'Elx va visitar Palamós en llocs d'ascens directe. Ara es troba desè, a 4 punts del play-off d'ascens, i no guanya des de finals de gener. Des de llavors, 2 empats i 2 derrotes per l'Elx. La gran amenaça dels il·licitants és el pitxitxe de la categoria, Sergio León, l'ex del Llagostera, que suma 14 gols, empatat amb David Rodríguez de l'Alcorcón. El tècnic Rubén Baraja, que no podrà seure's a la banqueta per sanció, té la baixa del central Armando, tornen Hadzic i Mandi. Queden 15 finals per Llagostera, la primera demà al Martínez Valero a les 6 de la tarda.
I a la mateixa hora, Miquel, Girona-Mirandés.
Sí, senyor, un Girona-Mirandés que serà un partit entre equips que estan mirant cap a dalt a la classificació i un Girona que està en ratxa. Fa 7 partits que no perd. L'equip gironí tindrà les baixes de Mata, sancionat, i de Felipe, lesionat, i s'espera, Pablo Machín, un partit de caràcter ofensiu per part dels dos equips.
Trabajado, ahora esta temporada pues hay más equipos que lo utilizan, ya no solo contra nosotros, que ha habido muchos que sí que han intentado contrarrestar nuestro sistema poniendo más una línea de 5, 5 y 4, bueno, y el Mirandés pues creo que es un aire fresco para la categoría, porque sí que juega un 3-4-3 muy claro.
Un Mirandés que a la classificació és 9è amb 40 punts, de moment a 3 de la promoció d'ascens. El Girona en té 37, per tant està a 6 de la promoció d'ascens. Demà doncs a Montilivi, Girona, Mirandés, per continuar la ratxa, som a la 8a jornada sense perdre, si pot ser guanyant de 3 en 3.
Per diumenge quedarà el partit de l'altre equip català, el Nàstic, a les 5 de la tarda al camp de l'Alcorcón. Obrim bloc de motor perquè avui s'han tancat les pretemporades de Fórmula 1 i de MotoGP. Comencem sobre les quatre rodes, que hi ha hagut aquests entrenaments durant quatre dies, de fet, segona tongada de quatre dies al circuit de Barcelona-Catalunya amb el nostre home Fórmula 1, amb l'Àlvaro Demà. Àlvaro, bona nit.
Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Sí, s'ha acabat finalment la pretemporada. Avui, 8a jornada i definitiva d'entrenaments invernals aquí al circuit de Barcelona-Catalunya. El més ràpid en aquesta darrera jornada, Sebastian Vettel amb el seu Ferrari. Ha estat el pilot que més voltes ha completat avui el circuit. 142, més de dos grans premis, parant el cronòmetre en 1 minut, 22 segons i 852 mil·lèsimes. Un registre molt similar al més ràpid que s'ha marcat en aquests 8 dies d'entrenament al circuit, però atenció, perquè Sebastian Vettel ho ha aconseguit amb un compost de pneumàtic que no era el més tou, que no era l'ultra tou, així que l'equip italià ha acabat amb una molt bona volta, amb un molt bon temps, aquesta jornada d'entrenaments, on, per cert, ha tornat a provar aquest element de seguretat, el halo, que cobreix el cap dels pilots, doncs per protegir-los una mica en cas d'accident. L'havia provat ahir Kimi Raikkonen, avui l'ha tornat a provar un momentet, unes poques voltes, el seu company d'equip, Sebastian Vettel. Per darrere de l'alemany, Carlos Sainz ha estat segon amb el Toro Rosso, l'espanyol ha completat 133 voltes, quedant-se a 282 mil·lèsimes del millor temps marcat per Vettel, tot i que, al contrari que el de Ferrari, el de Toro Rosso, doncs sí que ho ha fet amb el compost ultratou de Pirelli. Massa ha fet tercer amb el Williams a 8 dècimes de Sebastian Vettel, mentre que els pilots de Mercedes han tornat a marcar registres més discrets, com és sent habitual en aquesta pretemporada. Hamilton ha estat cinquè, i atenció perquè el matí ha patit la primera avaria, en la transmissió que pateixen les fletxes platejades en aquesta pretemporada. A la tarda el britànic ha cedit el seu monoplaça a Nico Rosberg, que ha completat 70 girs, firmant el 13è i darrer millor registre. La propera vegada que els monoplaces tornin a rodar serà el cap de setmana del 20 de març a Austràlia, a Melbourne, on comença el Mundial 2016 de Fórmula 1 i on és oficial, ho hem sapigut en la jornada d'avui divendres, entrarà en vigor la nova normativa, aquesta que va eliminant, nova normativa de classificació, on s'aniran eliminant els pilots cada minut i mig, fins que al final els dos més ràpids, els que jugaran la pole position, doncs quedaran cara a cara en un final que preveu, això ens han venut, serà d'allò més emocionant.
A veure què passa, comentem amb més detalls diumenge, el super diumenge. Gràcies, Álvaro, bona nit.
N'anem parlant. Merci, bona nit.
I també, com deia, final de pretemporada a MotoGP. Ens explica com ha acabat tot plegat en Quim Salvador. Quim, bona nit.
Bona nit, Jaume. A Losail, el Qatar, el mateix escenari on començarà el Mundial el 20 de març, amb domini clar del campió del món Jorge Lorenzo, que amb un registre d'un minut 54 segons, 810 mil·lèsimes, ha rebaixat en 3 dècimes el rècord del circuit i ha estat més de mig segon més ràpid que tota la resta. Segona posició, sorprenent, de Scott Redding amb la Ducati satèl·lit de l'equip Pramac, a 516 mil·lèsimes, i molt a prop a la tercera posició, Maverick Viñales amb la Suzuki a 523 mil·lèsimes. Temps d'avui, però que també són els temps de la combinada dels 3 dies. Avui tothom ha apretat buscant la millor volta ràpida. El quart ha estat Marc Márquez, a 592 mil·lèsimes. El serbi ha reaccionat al final d'aquesta última jornada després d'un test en general força discret, i Valentino Rossi ha estat 6è a 619 mil·lèsimes. Héctor Barbera 9è, Pol Espargaró 10è a 1 segon i 72 mil·lèsimes, 14è Dani Pedrosa a 1.3, 15è Aleix Espargaró a 1 segon i 6 dècimes i 17è Tito Rabat a 2.2. Conclusions, doncs home, que Lorenzo i la seva Yamaha estan fortíssims, que Rossi amb la mateixa moto continua sent més de mig segon més lent, bon paper de les Ducati, sobretot Redding, pilot satèl·lit, però també Iannone, avui sisè al final, però ha estat els 3 dies del test força a prop del capdavant, cara i creu a Suzuki, fantàstic Maverick Viñales, que sembla estar en disposició de lluitar pels podis a l'inici de temporada, molt més discret a l'Aleix Espargaró, i problemes a Honda. Marc Márquez ha salvat els mobles avui a darrera hora, però ell i Crutchlow, setè, són els únics pilots de la marca entre els 10 primers. El mal resultat de Pedrosa, i sobretot el fet que ahir, penúltim dia de pretemporada, a on estiguessin provant per primera vegada unes aletes laterals per mirar de guanyar estabilitat, ens fa pensar que, com ja els hi va passar l'any passat, la marca de l'ala daurada no arribarà a l'inici de la temporada amb la moto a punt per lluitar per intentar guanyar. També s'ha acabat el test de Moto2 i Moto3 a Jerez, aquests encara els quedarà un altre test a Qatar. A la categoria mitjana, el més ràpid està Axel Pons amb el seu registre d'ahir. Avui no ha rodat perquè ahir va tenir un accident fort. No es té res trencat, però ha preferit no pujar la moto. Segon, Sam Lous, tercer, Lorenzo Baldassarri. Quart, Àlex Rins, a 4 dècimes. 15è, Àlex Márquez, a 1.2. 17è, Edgar Pons. 20è, Xavi Vierge. I 27è, Isaac Viñales. I a Moto3, on no hi tenim cap català aquest any, el més ràpid ha estat Romano Ferati, seguit per valencià Jorge Navarro. Tercer, Nicolò Bulega. I setè, el mallorquí Joan Mir.
Gràcies, Quimo. Acabem de rematar amb l'Albert Ferran. En bàsquet, a la Lliga Lepora, aquest vespre han jugat els tres equips catalans.
Amb dues victòries i una derrota, Navarra 82, Barça B 84, Actel Força Lleida 77, Càceres 60 i Corunya 96, Prat Joventut 77. A la Lliga CB, aquest dissabte arrenca la jornada 22 amb només un partit. Morabanc, Andorra, Estudiantes a les 9. Els tres catalans jugaran diumenge. Fiat Joventut Sevilla a 2:15, Barça Unicaja a les 6 i Manresa Obradoiro a les 7. I a la Lliga Femenina, demà juga el Cadí La Seu a casa contra el Cref a 16:15, partit que es podrà veure per Esport 3. L'Espart City League Girona jugarà diumenge també a casa contra el Guernica.
A les Champions d'handbol, el Barça necessita un punt aquest dissabte per acabar primer de grup.
És l'última jornada de la fase de grups i els de Xavi Pascual en tenen prou amb un empat al Palau contra el Rei Neckar Löwen. La primera posició, recordem-ho, dona classificació directa als quarts de final i estalvia els vuitens. Aquest Barça-Rei Neckar a 8:45 en directe per Esport 3. El Granollers rebrà diumenge al Magdeburg en partit de la Copa EHF.
En hoquei patins, aquest dissabte arrenquen els quarts de final de la Lliga Europea.
Amb tres equips catalans que jugaran l'anada a casa. Dos d'ells juguen demà. A 8:15, Vic, Forte dei Marmi, i a les 8, Vendrell, Benfica. Per diumenge quedarà el Barça-Liceo a 12:45 del migdia. L'altre emparellament, recordem-lo, és l'Oliveirense Porto a jugar demà.
A l'NB aquesta matinada hi ha un Milwaukee Minnesota amb Ricky Rubio a les 2 i mitja hora abans a 2:45, Celtics-Knicks a 0, és a dir, un Sanabra Costa. A recordar que aquest dissabte jugaran les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo. Ells no juguen, òbviament, vull dir, ells són aficionats dels dos equips. El Waterpolo, Albert.
A les 12 del migdia, Sant Andreu Canoe, a 2:45, Barceloneta Terrassa.
En tenis cap de setmana amb protagonisme per la Copa Davis.
Es disputen els vuitens de final sense l'equip espanyol, que és a la segona divisió. Després de la jornada d'avui, Argentina, Itàlia i França han encarrilat les seves eliminatòries amb un 2-0 a favor contra Polònia, Suïssa i Canadà, respectivament. La resta d'emparellaments, empat a 1. Regne Unit contra Japó, Sèrbia contra Kazakhstan, Alemanya, República Txeca, Austràlia, Estats Units i Croàcia, Bèlgica.
En atletisme, que aquest de setmana es disputa a Madrid el Campionat d'Espanya en pista coberta, en Skeleton Under Mirambell ha guanyat la primera de les dues proves de la Copa de la Copa Amèrica, Park City, als Estats Units, i ha començat la Transgran Canària, la cursa de muntanya que recorre l'illa de nord a sud amb 125 quilòmetres de recorregut. Segueix la prova el nostre company de l'Ultrasports, en Robert Mercè. Robert, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit. Pràcticament una hora de competició pels quasi 900 inscrits a la Transgran Canària HG amb 125 quilòmetres de recorregut i 8.000 metres de desnivell positiu, amb els favorits junts a punt d'arribar a Tamadava. I destaca la presència de Núria Piques, que disputa la primera cursa ultra de la temporada. La corredora de Berga ja sap el que és guanyar aquí, ho ha fet les dues darreres edicions i busca enguany la tercera victòria consecutiva. Els corredors tenen tota la nit per davant i al llarg del dia es poden trobar totes les estacions de l'any representades pels diferents contrastos del clima de l'illa. Els primers classificats podrien arribar demà a les 2 del migdia aproximadament amb Maspalomas. A la categoria masculina, Gediminas Grinius, guanyador de l'any passat, és el principal favorit amb un grapat de catalans que també lluitaran per estar el més endavant possible. Demà, horari 100 metres, sabrem el nom del guanyador i diumenge, a partir de 2:45 del migdia, més detalls de la prova, la primera a Europa del calendari Ultra Trail World Tour al programa Ultrasports.
Gràcies, Robert. Ho anirem seguint tot plegat. Per avui n'hi ha prou. Acabem el Tu Diràs agraint la feina de l'equip que ha fet possible el programa, en Raúl Orgales, el control tècnic. Demà hi tornarem a partir de les 11. Però abans, com sempre, esport des de primera hora al dia lliure, els butlletins horaris i a 2:45 als 100 metres. Vagi bé, bona nit, descanseu, gràcies.
Tu Diràs.
Notícies.
veneçolans.
Bona nit, passen 3 minuts de la 1. Pedro Sánchez ha perdut la investidura. Com ja es preveia, la segona volta tampoc no ha servit per fer-lo president. Les posicions no s'han mogut ni un mil·límetre i només Coalició Canària amb un diputat ha passat de l'abstenció dimecres al vot favorable aquest divendres.
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219, abstenciones ninguna. Y al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad el rey.
Pedro Sánchez, però, no tira la tovallola i minuts després de la votació deia això.
Hoy es un punto y aparte. Voy a seguir trabajando para lograr la mayoría que necesita nuestro país para tener con urgencia el gobierno que merecen los españoles y españolas, que es un gobierno de cambio.
Mariano Rajoy, en canvi, insisteix fora de l'hemicicle en la seva posició de govern estable i Pablo Iglesias està convençut que ara és hora de parlar d'un govern d'esquerres. De moment, la maquinària per reobrir les negociacions, però sembla que no s'engegarà fins dilluns. Els partits es donaran al cap de setmana per pair un ple carregat de retrets, començant per Mariano Rajoy, que va acusar Pedro Sánchez de corrupte.
Nos ha hecho perder a todos el tiempo, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez.
Al moment més tens, però, l'han protagonitzat Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, i Joan Girauta, de Ciutadans, que s'han enganxat pel franquisme.
Se cura en Catalunya viendo cómo salen pitando el Parlament de Catalunya para no condenar el franquismo.
Y hay una calumnia y una mentira flagrante. Ciudadanos condenó el franquismo por última vez el 27 de septiembre de 2013 en el Parlament de Catalunya con Esquerra Republicana, porque nosotros hemos votado. Gracias. Cuando se trata de condenar dictaduras con el partido del señor Rufián.
Tot plegat ha derivat en una tangana que ha obligat el president del Congrés, Patxi López, a posar pau. Catalunya ha sortit al debat, tot i que de puntetes Pablo Iglesias ha reclamat a Sánchez que parli amb els nacionalistes i Francesc Homs s'ha ofert a facilitar el nou govern espanyol si és a canvi del referèndum. Més qüestions. L'advocat de la Infanta carrega contra Manos Limpias. Pau Molins acusa el sindicat d'ultradreta de cometre irregularitats greus a la declaració d'Iñaki Urdangarín. Dimecres s'ha de reprendre el judici pel cas Noos amb la declaració de l'assessor fiscal d'Urdangarín. Molins posava en dubte el testimoni després que Manos Limpias li retirés les acusacions. Ho ha dit en una entrevista al Món RAC1.
L'assessor fiscal del senyor Urdangarín, que es diu Miguel Tejero, doncs que li estava demanant 11 anys de presó, li retira l'acusació. I clar, un es pregunta quin és el motiu. Manos Limpias, per qui respon? És evident que si un fa això, cal pensar quina és la contrapartida que ha rebut.
Sobre la Infanta, Molins creu que és innocent de qualsevol acusació criminal perquè jurídicament el responsable d'Aizon era el marit. I l'expresident del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha quedat en llibertat després que ahir el detinguessin per un presumpte cas de corrupció. Els relacionaven amb la trama de blanqueig de capitals de la petroleira estatal Petrobras. Lula assegura, però, que tot plegat és un espectacle mediàtic.
Estic indignat pel que s'està fent amb la meva família, pel que s'està fent amb els meus companys d'institut i del PT. Ah, estem preocupats perquè en Lula va ser contractat per fer conferències a les empreses. Aquestes empreses, abans de la Petrobras, treballaven en moltes altres activitats.
Des del govern brasiler, la presidenta Dilma Rousseff assegura que l'operació policial contra Lula era innecessària i ha exigit responsabilitat a les institucions. I ara els esports. Amb la Paula Carreras.
El Barça començarà a preparar aquest dissabte el proper partit de Lliga contra el Eibar amb la baixa de Neymar per sanció. Després de l'entrenament, l'equip viatjarà a Eibar per jugar diumenge a les 4. El Real Madrid obre aquest dissabte la 28a jornada de Lliga amb el partit contra el Celta al Bernabéu. Kroos, Benzema i Modric seran baixes per lesió, però en canvi l'equip blanc recuperarà Bale, Sergio Ramos, Carvajal i Marcelo. El porter de l'Arsenal, Peter Cech, serà baixa per lesió a la tornada dels vuitens de la Champions contra el Barça al Camp Nou. Segona divisió, aquest dissabte juguen dos partits dels equips catalans a les 6 de la tarda, el Girona Mirandés i l'Elx Llagostera. Domini dels Ferraris a la pretemporada de Fórmula 1 que ha acabat aquest divendres. En l'última jornada, Sebastian Vettel ha estat el més ràpid, però en el total dels 8 dies ho ha estat Kimi Raikkonen. El Gran Premi començarà a Austràlia el 20 de març. I també s'ha acabat la pretemporada de MotoGP a Qatar, el mateix escenari on començarà el Mundial el dia 20 de març. Jorge Lorenzo ha rebaixat en 3 dècimes el rècord del circuit.
I el temps ens espera un dissabte ventós en molts sectors del país. Vallès i amb alguns ruixats de tarda a les comarques de Girona. Diumenge n'hi tornaran a aparèixer i també al Vallès Oriental i al Maresme. Migdies amb temperatures a la baixa. Això és tot per ara. Bona nit.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya. Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de Sitges. Sí! Sant Cugat del Vallès. Sí! El Poblenou. Sí! Olesa de Montserrat. Sí! La Fonteta.
Fonteta!